Bona tarda, són les dues en punt, encetem setmana a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
Punts dels últims 18. És el bagatge que acumula el Sabadell en l'últim mes i mig de competició. Si agafem aquestes últimes 6 jornades del campionat del grup 3 de segona B, el centre d'esports seria el líder. És una bona manera d'analitzar més en fred, més reposadament, l'empat d'ahir contra el Mestalla, un 1-1 que ens deixa multitud de lectures. Un cop més, l'equip de Saligrat va estar molt seriós i va fer mèrits de sobres per no tornar de 8 de Paterna, però per primer cop va veure com volava algun punt després d'haver-se avançat en el marcador. Fins ara, cada cop que feia el primer gol d'un partit, eren 3 punts segurs. Als sabadellencs els va mancar saber conservar l'avantatge uns minuts més i jugar així amb els nervis d'un filial necessitat, com era el Mestalla. Però el gol en pròpia d'Àngel Martínez no treu que la dinàmica positiva s'allarga, per molt que un cop més no es deixés la porteria a 0, o per molt que ara el play-off estigui a 3 punts i no pas a 1. La lliga és molt llarga i el millor de tot plegat és que el Sabadell d'entrada segueix sumant i a més continua instal·lat al cinquè lloc a les portes de la promoció d'ascens.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so un dia més del Toni González, quan vulguis.
Què es comenta a la recepció?
Passarem per l'escàner l'1-1 d'ahir del València-Mestalla-Sabadell amb Toni Saligrat, amb diferents jugadors arlequinats, amb l'ABC del Marpí Joan i amb el Sergi Garcés. També tindrem temps per donar-nos una volteta per Lleida i per Palma de Mallorca a la nostra suite de bronze. Gerard Gomis continuarà com a tècnic de l'OAR Gràcia, ja no com a interí, sinó ratificat per la directiva gracienca. El tenis Sabadell femení, a més, ha aconseguit la permanència a primera divisió. O Quim Colet ja sap el que és guanyar amb l'Estralpool Natació Sabadell masculí. Aquests arguments i molts altres fins les 3 aquí a l'Hotel Suís.
I fora de l'hotel?
Es comprimeix la part alta de la primera divisió després de l'ensopegada del Barcelona, ahir per 3-4 al Camp Nou davant del Betis. Els de Valverde tenen un punt de marge respecte al Sevilla, l'Atlético i l'Alavés. L'Espanyol és cinquè amb 20 punts a 3 del líder i el Real Madrid sisè a 4. La final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors i River Plate es decidirà el partit de tornada d'aquí a un parell de setmanes al Monumental. Ahir, a l'anada disputada a la Bombonera, el superclàssic argentí va acabar amb empat a 2 gols. I el Barcelona Lassa se situa líder en solitari del seu grup de la Champions d'handbol. El conjunt blaugrana va guanyar ahir el Vardar per 26-30 a Macedònia, traient-li així la seva condició de colíder de la lligueta. Dissabte, això sí, els dos es tornaran a trobar, es tornaran a veure's les cares, aquest cop al Palau. En marxa la Copa de Mestres de tenis. Aquesta tarda juguen els partits Alexander Zverev, Marin Cilic i Novak Djokovic, John Isner. Ahir es va estrenar Roger Federer i ho va fer perdent 6-7 i 3-6 davant del japonès Kei Nishikori. A l'altre partit del dia, el sud-africà Kevin Anderson va vèncer en 2 sets a Dominic Thiem. I un últim punt, també de tennis, la República Txeca s'ha proclamat campiona de la Copa Federació. El punt sumat per Katerina Sinakiova davant de Sofia Kenin ha estat el decisiu per sentenciar el duel contra els Estats Units per 3-0 i alçar així l'11è trofeu per les txeques. De fet, a les últimes 8 edicions de la Copa Federació, 6 d'aquestes han anat a parar a Txèquia.
I a les xarxes socials.
La fotografia del nou cos tècnic de l'OAR Gràcia Sabadell, format per Gerard Gomis i per Cesc Borrell, al costat del president verd i blanc i pare de l'entrenador, Salvador Gomis. Sempre han dit que el club gracienc és una entitat familiar. Quina millor demostració que aquesta nissaga, que ha passat gairebé per tots els càrrecs del club, incloent-hi també, evidentment, la pista. Podeu trobar la confirmació d'aquest relleu a la banqueta de l'OAR masculí, tant al Twitter del Gràcia, @OAR Gràcia, com @Ràdio Sabadell.
L'enquesta.
Acabem preguntant-vos com sempre, fins les 3 per l'MVP de l'últim partit. L'etiqueta que heu d'escriure a Twitter, MVP946, per elegir el millor jugador arlequinat d'aquest 1-1 d'ahir entre el València-Mestalla i el Centre d'Esports.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Hem fet un partit, ens ha sobrat un gol en pròpia meta, en un córner, que ens l'hem fet nosaltres. I aquest partit acaba en porteria 0 i guanya 0-1 i crec que amb mereixement, no? Avui també és la primera vegada que ens posem per davant i no guanyem, que sempre ens havia passat. Tu has fet un gol de falta lateral, ells t'han fet un gol de córner i aquestes accions moltes vegades desfan la igualtat. En aquest cas no ha pogut ser. Parlant amb els tècnics del Mestalla, em deien que en tot l'any no els havien fet cap gol a pilota parada, en tot l'any. I la setmana passada, jornada 11, se'n van a Gel i se'n fan 3. Saque de banda, falta lateral i córner. I ara un altre més que els hem fet nosaltres d'una falta lateral. Vull dir, és que no pots tindre mai tot controlat, algo se t'escapa. Però jo crec que el Sabadell ha fet un partit sense pilota molt seriós i amb pilota més que lo necessari per poder traure aquí un resultat de 0-1. Nosaltres volem sumar de 3 en 3 a tot arreu, eh? Lo que passa és que fora de casa costa molt més encara que en casa, que també costa molt. Però t'asseguro que no volem fer mitjana anglesa, nosaltres volem guanyar cada setmana. Igual que diem que si continuem amb aquesta línia arribarà que estarem cada vegada més amunt, que és el que estem fent, pues si defensem tan bé com defensa aquest equip, setmana passada contra el Llevant B, aquesta setmana l'altra anterior a Cornellà, algun dia aquest golet que ens estan fent, pues algun dia això ho controlarem i no passarà perquè l'equip està defensant molt bé. És la de veure el vas mig ple o mig buit, no? I has vingut a un camp on l'any passat el rival ens va superar amb molta claredat, un camp complicat, ells han fet un partit molt bo i és un equip que en pilota t'exigeix moltíssim. I aquí qualsevol, com un dia no tinguis, com no tinguis un dia bo, qualsevol rival te pot guanyar i no té per què ser millor que tu.
Set minuts per sobre de les dues, com sempre, els dilluns. Avui, 12 de novembre del 2018, no és una excepció. Arrenquem amb Toni Saligrat, amb el seu balanç de l'últim enfrontament d'aquest 1-1 del Sabadell davant del València-Mestalla, que deixa moltes lectures i no sé a quina voldrà agafar-se primer. El Sergi Garcés, com estàs? Bona tarda, Sergi.
Bona tarda.
La veritat és que és un empat. Feia temps que no parlàvem d'un empat, però és un empat que serveix per allargar d'una banda la ratxa positiva del Sabadell. Si fem una miqueta de números, en l'últim mes i mig, agafant només les últimes 6 jornades, no hi ha hagut cap equip que hagi sumat tant com el Centre d'Esports, però clar, trenca també una dinàmica que ens feia escalar posicions mica en mica a la taula. El Sabadell continua a cinquè, però un pèl més lluny del play-off, ara a 3 puntets. I a més, el que deia la Toni Seligra, també amb la porteria 0, que només s'ha pogut deixar un cop en 12 jornades. Per tant, si agafem totes aquestes dades, si parlem també de la mitjana anglesa perfecta de l'últim mes, empats a fora i victòries a casa, amb què et quedes de tot això, tu?
Doncs, sobretot, per ser positius, em quedo amb la dinàmica de les 6 setmanes sense perdre. És a dir, de tots els elements que hi ha damunt la taula, el fet d'estar un mes i mig sense conèixer la derrota, venint d'on venim, de com va ser l'inici de temporada, és el factor més positiu, sobretot per la importància que se li ha de donar, sota el meu parer, al punt sumat ahir, més enllà de quina sigui la sensació amb aquell punt agre en algun moment per al fet d'haver-te avançat en el marcador. Ho recordava ara Toni Saligrà, bé, de fet ho recordava ahir després del partit en roda de premsa, el fet de que és la primera vegada en aquests últims partits que el Sabadell aconsegueix avançar-se en el marcador i això no li serveix per acabar de guanyar el partit. Ahir va fer el més difícil, que és començar molt bé la segona meitat i avançar-se en el marcador, però 6 minutets tot just, i mal comptats és el que li va durar l'alegria al Sabadell, perquè és el temps que va trigar el València-Mestalla en tornar igual a l'enfrontament, com a mínim en quant al marcador.
I és una estadística que va remarcar també Toni Saligrat. Per primer cop aquesta temporada, el Sabadell fa el primer gol d'un partit i no és sinònim de 3 punts, que mai no havia passat fins ara. Sempre que s'avançava guanyava. Aquell tòpic de el que s'avança té molt a dir, doncs s'estava complint com a mínim en positiu, en negatiu no, perquè per exemple el Cornellà ho havia fet davant del Sabadell amb el gol d'Eloi Gila i havia reaccionat després al conjunt arlequinat, però és la primera vegada que es trenca aquesta estadística. I segurament el que extraiem més enllà del marcador és que les sensacions és d'un equip que un altre cop va estar ben plantat, que va saber jugar-li a un rival amb molta qualitat. Per exemple, veiem avui la convocatòria de la selecció espanyola sub-19 i entre els convocats, Guillamón, el central ahir titular del València Mestalla. Per tant, jugadors com Lee, com Ratchic, jugadors que tenen nivell internacional i que el que li falta és aquest punt d'experiència. I en canvi, quan el Sabadell va voler jugar amb els nervis d'un equip que tot i l'empat ha caigut en zona de descens, pam, el gol en pròpia porteria, que tot el guió era perfecte fins a aquella pilota del servei de cantonada que ho va tirar tot a Norris.
Sí, és una miqueta aquesta valoració, i el mateix que sentíem i el mateix que vam anar dient ahir durant la transmi, no? La sensació que el Sabadell cedia el control del partit o el domini de la pilota i ja era el guió previst, perquè a més veies que el València Mestalla, faig ressò dels primers 45 minuts, on només va haver-hi aquella ocasió, que gairebé és allò que es diu en el món del tennis error no forçat, perquè no és tant per un tema de creació del propi València Mestalla, sinó d'un error del propi centre d'esports Sabadell, en aquest cas molt personalitzat, en una sortida força desafortunada, per sort sense conseqüència, però tan innecessària com desafortunada, de Roberto Gutiérrez. És l'única ocasió que va tenir el València Mestalla, tot i tenir, segurament, en números de possessió, doncs, el control del partit i tenir la sensació, potser per ells, que estaven controlant. Nosaltres, com a mínim, o parlo per mi, el que em va deixar la primera meitat era que el guió estava més a prop, segurament, del que havia plantejat i del que volia Toni Saligret que passés, que no pas, segurament, del plantejament o de la idea de la setmana que havia intentat plasmar Miguel Grau davant el seu equip, o enfront, en aquest cas, el Sabadell, no? Però, al final, el resultat és el que és, i al final la conclusió és la que és, no? El Sabadell molt seriós sense pilota, sense arribar a la primera meitat, però a la primera segona que vas tenir a la segona meitat arriba el gol, i com dius, el poc marge després de poder gestionar aquest avantatge i aquest possible, ara ja toca parlar de què hagués passat, no? Doncs aquest possible nerviosisme en el qual hagués pogut entrar la joventut del València Mestalla, barrejada amb la necessitat i urgència, per posar-li ja, després de 12 jornades, una miqueta a l'etiqueta, hem complert el primer terç, o estem a punt de complir el primer terç de la Lliga, i aquest punt ja d'urgència de veure, com dius, doncs avui de ple en aquesta zona calenta de la part baixa.
I un centre d'esports que també està sent un pèl camaleònic, o sabent-se adaptar com a mínim a la categoria i a les exigències d'un grup tan diferent com és el 3 de segona divisió B. Igual et competeix a Cornellà o al Camp de l'Ebro, que requereix un tipus de futbol més directe d'estar concentrat de segona jugada, que lluita per la possessió de tu a tu contra un Atlético Levante o contra un Teruel, que planteja una pressió alta, com va ser el cas d'ahir o del Barça B, amb un esquema que cada cop està més definit, amb una manera de jugar cada cop més clara. Ahir només un únic canvi, Manuel Gato entrant per Felipe Sanchón, el que era l'alineació, podríem dir, de la cara A, de la cara nova creu alta del centre d'esport Sabadell, i per tant aquest punt de saber quina careta ha d'agafar segons quin escenari i de banda segons quins rivals, sí que ho està tenint el Sabadell. Es mostra igual de còmode o igual de seriós contra un tipus de rival que contra un altre perfil.
Venim des de fa dues setmanes, bàsicament, ho venim repetint aquí a l'Hotel Suís els dilluns, aquest fet de trobar el Sabadell cada cop més fet, sobretot al darrere, que era el gran problema que va tenir l'equip al principi de temporada, aquella capacitat o aquella facilitat amb la qual els rivals li podien fer mal al Sabadell, i que el porta encara, dia avui, a ser l'equip que més gols ha rebut, 18 en 12 jornades del grup tercer de la segona divisió B. Però si fas aquest mateix càlcul de l'últim mes i mig, amb aquests resultats en positius, doncs et sortirien uns números bastant més normals o fins i tot del tall baix de la classificació de gols encaixats. Jo crec que a mesura que l'equip ha crescut en quant a solidesa defensiva, que és el que se li reclamava, té aquest punt de poder créixer cap endavant. L'únic però, ja ho hem comentat, el fet d'una jornada més, sigui per error, sigui per encert del rival, sigui per circumstàncies, que has tornat a no poder deixar la porteria a zero, i potser fins i tot des d'un punt psicològic, ho dèiem la setmana passada, no? El gol de l'Atlético Levante no va tenir cap transcendència més enllà de lo estadístic, però vas estar a 30 segons de haver deixat la porteria a zero, no? I potser això t'hagués donat una mica d'ales. Ahir vas estar, doncs, amb ocasions del València de fer-te després el segon, però no sé què hagués passat, insisteixo, si no arriba el gol en pròpia porta en una acció desafortunada, què hagués passat si el València hagués estat capaç de reaccionar de la manera que ho va aconseguir després de l'empat.
I de tot això, amb què es queda el Marc Pijuan? Aquest és el seu ABC.
L'abecedari arlequinat.
D. De defensa, perquè l'equip segueix sense tancar amb pany i forrellat la porteria de Roberto Gutiérrez. Ahir 9 gol en contra i ja en van 18 aquesta temporada, sent encara l'equip més golejat d'aquest grup 3 de segona B. Fent la comparativa amb l'any passat, a aquestes alçades, l'equip havia encaixat només 9 gols, és a dir, la meitat dels actuals. Per contra, el cert és que l'equip està millor en la faceta atacant, la diferència però és mínima. 14 gols a favor l'any passat, arribats a la 12a jornada, pels 17 d'enguany.
I?
D'imbatibilitat, perquè malgrat aquests números defensius, l'equip enllaça fins a 6 partits consecutius sense conèixer la derrota. Una dada que no es produïa des de la 33a jornada de la temporada passada, quan l'equip va tornar a perdre a l'Almozara després de 7 jornades imbatut. En aquell cas, els resultats van ser de 6 empats i una victòria. Ara, en aquesta ratxa, l'equip ha encadenat 4 victòries i només 2 empats.
Oh.
D'Òscar Rubio, el lateral dret lleidatà, va ser ahir una de les poques notes negatives del partit. No tant pel seu rendiment, que va tornar a ser de notable, sinó perquè a la recta final del duel va veure una segona targeta groga que va significar l'expulsió. Rubio es va perdre els primers minuts de la temporada, per tant, però el més important és que es perdrà el duel contra el Badalona del cap de setmana vinent. El dubte ara és qui serà el seu substitut?
P.
De Pedro Capó, el golejador ahir a Paterna i un dels jugadors importants per a Toni Celigrat en aquest tram de temporada. A l'ahir migcampista feia jornades que rondava el gol i finalment ahir el va trobar. El totterreny maonès, més enllà del premi de la Diana, va tornar a completar un bon partit al mig del camp arlequinat.
Pedro Capó, que es va estrenar ahir, un dels noms que destacava el Marc Pijuan. Em quedo amb la O d'Òscar Rubio perquè el destacàvem el dimarts passat perquè era un dels intocables de Toni Celigrat fins ara, un dels quatre que ho havia jugat tot. Ja només queden tres. Àngel Martínez, precisament, malauradament, diria jo, protagonista en l'acció del gol en pròpia porteria, encara que molts li vam donar en el seu moment per com va anar la jugada a Javi Jiménez, el jugador del València Mestalla. Aleix Coc va ser un altre, o és un altre, dels intocables, i Roberto Gutiérrez, el tercer en qüestió, que continua en aquesta llista. Òscar Rubio, com deia ara Marc Pijuan, no serà de la partida contra el Badalona, i aquí s'obre un escenari, Sergi, de seguida escoltem protagonistes, però abans un escenari que és nou, perquè el Sabadell confia tant en Òscar Rubio que gairebé és de les poques posicions que no té un recanvi natural. I a partir d'aquí, ahir, per com anava el partit, per la convocatòria feta, etc., el recanvi va ser Valentín, que va jugar, podríem dir que cama natural, al seu lloc habitual, com a lateral esquerrà, i a la dreta qui va actuar va ser a cama canviada Josu Azcoidi, que és el que li faltava, perquè hem destacat i molt que ell no és lateral i està actuant en aquesta posició, ara ja només li faltava fer-ho a cama canviada. Qui creus que pot jugar, que pot fer d'Òscar Rubio aquesta setmana? I ara és tot un compromís, eh? Una setmana vista, més que real que et diu el nas, i veient que no hi ha un recanvi natural.
Doncs mira, sense aquesta posició 2 del lateral dret, és a dir, sense aquest recanvi, com dius, natural dintre de la plantilla, sobre un escenari que té un nom propi, que és el de Migue. No tant perquè Migue pugui actuar en el lateral dret, sinó per saber si Migue podrà estar a disposició realment de Toni Celigrat o no per jugar contra el Badalona. Per què dic això? Perquè, clar, del fet que Migue pugui actuar, pugui jugar d'inici i pugui formar dintre d'aquesta línia defensiva de 4, evidentment, a la seva posició de central, doncs la combinació sembla una mica més evident. Josu, jo no el tocaria de l'esquerra. Nico del Monte faria de parella amb Migue, en cas, insisteixo, que el capità estigui a disposició, i trauria a un dels intocables com Aleix Coc de l'eix de la defensa per situar-lo a la lateral dret. De fet, Adri, toca tirar una mica de memòria, segur que al llarg dels propers dies ho fareu aquí a l'Hotel Suís.
Demà mateix.
Doncs mira, el fet que Aleix Coc ja ha actuat en una situació semblant, com a mínim, en quant a l'absència d'Òscar Rubio la temporada passada en aquest lateral dret. Què passa? La pregunta...
El moviment era el mateix, eh? Era
sí, sí.
Pol Moreno, en aquell cas, en comptes de Nico del Monte, fent parella a Migue i a l'eix de lateral.
Aquí la pregunta que sorgeix és i què passa si no arriba Migue? Que és la finestra que se t'obre. Clar, és més difícil de poder-ho pair. Valentín actuant de central amb Nico del Monte igualment a l'eix Coca a banda dreta? És una opció. El que passa que aquí tindries els dos centrals d'un perfil esquerrà molt clar. Josh Uzcoydi, actuant de lateral dret. Pedro Capó, que també va actuar en algun moment la temporada passada en aquesta posició de lateral dret. Segurament, si em poses en totes aquestes tres, què faria Sergi Garcés, és la més viable, per mi.
Quina?
La de Pedro Capó actuant de lateral dret. Si no hi és Miguel. Per què? Perquè et dona la possibilitat que Adri Cuevas pugui entrar en la seva posició més natural acompanyant Àngel Martínez, i no toques tant jugadors a cama esquerra, pel que dius, perquè ahir Josh Uzcoydi al final van ser 4 minutets més l'afegit, actuant no només de lateral, sinó a cama canviada, amb la que el pobre mira
que de porter,
que fa de tot, ara feia la broma, estava pensant, tu imagina't el dia que d'aquí molts anys, Josh Uzcoydi marxa a un altre club i uns altres companys d'una altra emissora li pregunten, perquè tu al Sabadell havies arribat a actuar de lateral dret, de lateral esquerre, clar, algú es podrà tornar boig, no? Insisteixo, si no hi és Migue, i jo me l'hagués de jugar, veig més viable Nico del Monte amb Alice Coca a l'eix de la defensa i que sigui Pedro Capó al lateral dret que no pas una altra circumstància. Però, ei, que queda una setmana i Toni Sadegret és capaç de sorprendre'ns de moltes, moltes maneres encara.
Clar, al final també hi ha d'altres opcions, eh? Williams Velázquez, per exemple, és central, per tant, podria entrar en aquesta operació si es recupera també, perquè recordem que arrossega molèsties i per això no ha anat amb la selecció de Venezuela. Ahir mateix, o abans d'ahir, millor dit, dissabte, hauria d'haver marxat al Japó primer i a l'Iran després amb la Vino Tinto, amb l'absoluta, i no hi va anar precisament perquè arrossegava molèsties. Carlos Cobo, que sense Òscar Rubio, que té més profunditat, et podria donar per l'altra banda, a l'esquerra, aquest lateral no tant de contenció sinó de més arribades, i en funció de com sigui el plantejament del Badalona, podria ser una altra opció. Són jugadors que no tenen tants minuts i que potser doncs, tenen la seva oportunitat amb aquesta absència, un partit de moment de sanció, a falta de confirmació oficial, però vaja, no hauria de ser res més.
Serà un partit.
Ni en positiu ni en negatiu, no hi haurien d'haver sorpreses, i per tant, demà amb el Pau Vitori especularem al voltant de totes aquestes possibilitats que té al seu laboratori Toni Celigrat. I a tot això, han parlat en les últimes hores Manuel Gatto, Aleix Coc i també el golejador ahir Pedro Capó. Per qui comencem i explicant què?
Doncs mira, sentirem els tres. Comencem per Aleix Coc, ahir protagonista per partida doble, anem a dir-ho així. En primer lloc, perquè Toni Celigrat li va donar el gol en pròpia porta a ell. Uns li vam donar a Javi Jiménez, evidentment amb l'ajuda en aquest cas dels companys del València Club de Futbol Ràdio, de l'emissora oficial del club. A l'àrbitre li va donar Àngel Martínez, que crec, sincerament, veient les imatges, que és l'autor finalment del gol.
Sí, però cal veure dos cops la imatge per saber...
O quatre,
sí.
I fins i tot tenir intuïció del que passa, més que del que es veu. Però bé, però com dic, primer protagonista Aleix Coc, a banda del partidàs que es va fer, doncs perquè Toni Celigrat el va fer autor del gol de l'infortuni, i segon perquè recordem que venia d'unes últimes hores absolutament... il·lusionants,
de bogeria,
emocionants, des d'un aspecte personal, però d'autèntica bogeria, com dius, perquè tot just ni 24 hores abans del partit la seva filla va decidir venir al món, la Lea va venir al món. Per tant, tot just a la tarda del dissabte estava acompanyant la seva parella, la seva dona, en el part, i, com dic, 12 hores, 13 hores després, i sense haver dormit pràcticament més que una estoneta, amb cotxe i acompanyat del director general del club, del Bruno Batlle, va arribar a Paterna per jugar al partit. Més enllà de l'anècdota personal, va ser el protagonista per uns minuts accidental del gol. Ell explicava la jugada, i comencem per aquí, deixant clar que, home, havia participat activament de l'acció, però no del gol pròpiament dit.
Jo he sigut el primer jugador, junt amb el 4 d'ells, que hem arrencat cap al primer pal perquè tenia marca individual, i la veritat que jo no l'he tocat, al revés, o sigui, el d'ells m'ha fotut un cop a la cara i ha sigut quan m'he tirat a terra, perquè llavors no he vist la jugada i no sé qui l'ha tocat, la veritat que no ho sé, jo no.
I corroboro la versió de Aleix Coc veient la imatge, perquè Aleix Coc va per terra amb Javi Jiménez, precisament, que és qui li donava el gol en antena aquí al Sabadell en joc, i és després qui ve per darrere d'ell, que és Àngel Martínez, qui també, caient una mica forçat en aquesta situació, acaba introduint la pilota a la porteria.
Això com a l'anècdota, malauradament anècdota massa d'incidència dintre del resultat final, però al final anècdota. Anem una miqueta més a la valoració, ho fem amb l'autor del gol ahir del Sabadell, amb el Pedro Capó, que a més ens explicava també en directe, t'explicava una història curiosa. Pocs gols marca el menorquí habitualment.
Sí. Ha fet una mica a Terres de Llevant.
Sí, i una casualitat. L'últim gol que havia marcat Pedro Capó va ser la temporada passada, va ser el València-Mestalla i, oh casualitat, va ser el porter, el mateix porter que Bernat, ahir que defensava la porteria, Emilio Bernat, el porter d'aquest Mestalla. Bueno, anècdotes i allò.
Sí, però el cas és que Bernat havia jugat només 4 partits en tota la temporada l'any passat.
És allò circumstància. Bé, més enllà d'això, valoració del partit, com dèiem, amb l'autor del gol, amb Pedro Capó, i fent una miqueta èmfasi amb el que comentàvem abans, Adri, amb aquesta especulació de què hagués passat si el Sevilla hagués estat capaç de gestionar millor el 0-1 i aguantar una mica més, uns 10 minutets més potser, aquest 0-1 en el marcador final. Doncs bé, Pedro Capó també tenia la seva versió particular.
Ens hem faltat aguantar el 0-1 5 minuts més. Jo crec que, bueno, ells havien de fer una passa endavant i era aguantar aquest ruix que comentes, que ells fessin una mica el baixón, no? I nosaltres, perquè la veritat que ens estaven trobant còmodes i, bueno, i ells, no sé si nosaltres còmodes o ells més incòmodes que la primera part.
I acabem amb la gran novetat a l'11 que dèiem abans, amb Manuel Gato, que va ocupar el lloc de Felipe Sanchón. Es va quedar a la banqueta el de Sant Boi i després també va comparèixer davant dels mitjans el de Benidorm per fer la seva particular lectura d'aquest 1-1.
Ahir amb família i coneguts a la graderia de l'Antonio Puchades, a més el vam veure que saludava només acabar el partit precisament a aquest grup d'amics i de famílies que van voler ser-hi també per acompanyar-lo. Recordem que ell és d'Alacant i per tant per la proximitat geogràfica els hi agafa bastant més a prop València que no pas Sabadell. Més enllà d'això també, Gato, amb la dificultat del punt sumat i sobretot donant-li molt valor al punt, per tant, a l'empat, el partit i, diu ell, el creixement que estava demostrant el Sevell en aquestes darreres jornades.
Hay que ser positivos en este sentido, bueno, positivos, más bien realistas, ¿no? Porque bueno, todos sabemos que, y más en este grupo, el grupo 3 de segunda B, que es muy difícil ganar en cualquier sitio, es más difícil aún ganar fuera de casa y puntuar, o sea que bueno, en ese sentido hemos sacado un punto, el equipo sigue sin perder, el equipo se muestra fiable, el equipo cada vez va más y eso para nosotros es un punto de confianza para seguir trabajando.
I precisament aquest punt de confiança i aquesta dinàmica en positiu que està provocant o que està portant el Sabadell i que l'ha situat cinquè, com dius, dintre del decàleg de Toni Saligrat, la part negativa de la jornada és que va retallar punts amb el Villarreal B, però només amb el Villarreal B.
Et vas quedar igual amb l'Hércules, a la mateixa distància.
Està igual i la part negativa és que tant Lleida Esportiu com Atlètic Balears doncs t'han tret aquests dos puntets més de diferència respecte al que teníem al començar la jornada. Més enllà de lo numèric, una línia de confiança i una línia de positivisme que des del vestidor es veu com la línia a seguir, ja mirant cap al futur immediat i sobretot pensant en aquest partit. Duel directíssim a la classificació, cinquè Sabadell contra sisè Badalona de diumenge a 5 de la tarda a l'estadi.
A nosotros nos sirve para mucho, ¿no? Al principio nos costaba mucho, ¿no? Y bueno, cuesta tener esa confianza que te dan los resultados. Ahora tenemos los resultados y bueno, yo creo que se evidencia en el campo que el equipo pues va más. Entonces, bueno, es una línea muy buena para nosotros, aun sabiendo que claro, estamos en principios de noviembre, o sea que somos conscientes de que nos queda muchísimo y sobre todo que en esto el fútbol tampoco merece la pena pensar muy allá, ¿no? Más que en cada día.
Doncs si ho diu Manuel Gato, amb l'experiència que té, no seré jo qui el contradigui. Ara, diumenge a les 5 de la tarda, la següent cita a casa, a la nova Creu Alta, si s'ha de fer bona la mitjana anglesa, el que toca és guanyar després de 3 victòries consecutives al Temple, 2 empats seguits fora de casa, doncs tocaria una nova victòria per no deixar de mirar cap a dalt a la classificació.
Amb diferents aspectes que encara li donen més valor a tota aquesta història. No perdre de vista els de dalt, pel que puguin fer Atlètic Balears i el que pugui fer Lleida Esportiu, sense citar Lleida, sense citar Villarreal B i el nou líder d'aquesta jornada, l'Hércules. Segon punt important, per distanciar-te també dels que venen de darrere, com a mínim del Badalona. El deixaries a 4 punts, queda molta temporada, però també és important obrir aquesta escletxeta davant equips. I sobretot, això divendres, li tocarà al Miguel Ángel Rodríguez explicar-ho amb més deteniment, però lo malament que se li dona al Sabadell al Badalona a l'estadi, o al revés, lo bé que se li dona al Badalona visitar l'estadi de la nova Creu Alta, on només, i ara no voldré equivocar-me, divendres si cal que em contradigui el Miguel Ángel Rodríguez, només una derrota en les visites que ha fet el Badalona a segona divisió B quan li ha tocat visitar l'estadi de Creu Altenc. Per tant, ja tocaria també que les noves generacions ens emportéssim una alegria de veure perdre el Badalona aquí a l'estadi.
I si vols li sumo també un altre detall, perquè encara han de jugar, entre d'altres, amb el Lleida Esportiu i amb l'Hèrcules en el tram final de primera volta. Per tant, veient que el calendari va cap amunt, anar sumant punts no és una mala notícia. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Fem una aturada en el camí i res, després de la pausa de la publicitat parlem precisament de la segona B a la suite de bronze.
Banc Sabadell presenta Futurs amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el Festival Embassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del Centre d'Esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
37 dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil. T'ho durem a casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Suite de bronze.
2 minuts i mig per sobre de 2:15. La part alta de la classificació de segona B ha quedat més comprimida amb els resultats d'ahir. Malauradament no amb el Centre d'Esports entre els 4 primers, perquè segueix 5è l'equip de Celigrat, ara un pèl més lluny, com dèiem amb el Sergi Garcés ara, del play-off, però a la vegada també més a prop del primer classificat, o com a mínim de qui era el primer classificat, tot plegat perquè el tercer i el quart, el Lleida de l'Atlètic Balears, van fer la feina. En canvi, el líder, l'Hèrcules, va empatar. Segueix en aquest cas primer l'equip alacantí després d'haver empatat de casa contra el Castellón i a 6 punts de distància del Sabadell, però en canvi el Villarreal B va perdre i per tant és un puntet més a prop. Així doncs, el primer és l'Hèrcules amb 24, 23 en té el filial Groguet i ara també el Lleida Esportiu després del 2-0 dels del Badalejo contra l'Alcoyano al Camp d'Esports. 21 per l'Atlètic Balears, 3 per sobre del Sabadell. Per això avui ens quedem amb aquests dos conjunts que són just a sobre del Centre d'Esports. Comencem pel Lleida Esportiu, que, com dic, va fer una aposta decidida per ser a la part alta a principis de temporada i que sembla que de moment li estan sortint les coses després d'aquest 2-0 davant del Deportivo Alcoyano. Explica'ns una mica l'ambient que hi ha a la capital del Segrià. Sergi Guiu, UAU Lleida Ràdio, bona tarda.
Bona tarda, doncs si ho comentaves, aquest any s'ha fet una important, podríem dir-ho, inversió a la plantilla de Lleida Esportiu. Hem de pensar que s'han fitxat uns 15-17 jugadors, per tant, estem parlant d'una plantilla quasi completament nova, s'ha perdut solament un partit i es va perdre contra l'Hèrcules, que és el líder del grup 3 de segona divisió B, i l'entorn del Lleida Esportiu, començant pels jugadors i acabant per l'afició, està optimista, està molt optimista i pensa que hi ha moltes possibilitats aquest any d'estar entre els quatre primers i de, com a mínim, disputar aquest play-off d'ascens a segona divisió A. El que passi després a play-off, doncs ja ho veuríem, però la il·lusió de poder disputar els play-offs hi és molt gran.
Gràcies, Sergi, estarem ben atents a aquesta il·lusió i com avança la temporada de Lleida Esportiu. Tercer és el conjunt de Gerard Albadalejo. Quart al Balears, que hi va guanyar in extremis a l'Ebro amb doblet de Fullana. L'equip de Mànix Mandiola sembla que aquest cop sí lluitarà la zona alta i no pas l'última campanya, amb el Basc arribant a última hora per salvar l'equip gairebé sobre la botzina del descens a tercera divisió. Un any més per números, els balearicos són candidats a tot. No ho semblava després de la derrota Som Malferit contra el Sabadell, però han donat amb la tecla dient i són al play-off des de fa alguna setmana. Quines són les claus d'aquesta revifada baleàrica? Juan Gabriel Bausà, IB3, bona tarda.
Salutacions i molt bona tarda, companys. Idò, tu has apuntat molt bé. L'única derrota de l'Atlètic Balear de casa ha estat contra el Sabadell, perquè tot l'altre han estat un empat i tot l'altre són victòries. El Sabadell és l'únic que ha aconseguit guanyar l'Atlètic Balear de casa. I una de les claus és aquesta, o sigui, l'Atlètic Balears ha aconseguit, a diferència de la temporada passada, treure molt bons resultats a casa, fer un fortí de Som Malferit, i després la clau, una de les claus també ha estat trobar un entrenador veterà, un entrenador que sap molt bé el que és el futbol, el que és la categoria, la segona divisió B, com és Mànix Mandiola, que va ser una benedicció, no?, per l'Atlètic Balears, que arribàs a final de la temporada passada, aconseguís la permanència d'una manera agònica i enguany, i doncs s'ha apostat per ell i està revolucionant l'equip i sobretot du molt bé el que és el tema psicològic, anímic del vestidor, que té a tots els futbolistes al 100%. L'altra clau de que funcioni aquest Atlètic Balears és que ha conservat molts de jugadors, un parell de jugadors claus veterans de ja fa temporades, com és Ballori, com és el capità Fullana, com és Biel Guasp, i Mànix Mandiola ha fet que aquests futbolistes estiguin al 100%. I una altra clau importantíssima és que ha firmat gol, sobretot en Nuja Marón, a Marco Jiménez de l'Espada, i està costant entrar. També ha tancat molt bé el que és la línia defensiva, la sagnia de gols, i després ha firmat a un superjugador, un super classe com és Samu Sashua, que per les bandes té una qualitat increïble, que ve del futbol anglès, que està cedit a l'Atlètic Balears i està donant un rendiment i una diferència i una qualitat en aquest Atlètic Balears que feia molt de temps que no veiem un jugador així. És un jugador diferent per la categoria i per la segona divisió B. Les coses se li estan donant molt bé en aquest inici de temporada, i el que li comentàvem a la darrera roda de premsa d'aquesta jornada, la jornada d'ahir a Mànix Mandiola, és a dir, això ja no és fruit de la casualitat, és un equip que ha trobat una regularitat i sobretot, i el més important, i cosa que no tenia la temporada passada, un estil de joc. L'Atlètic Balears imposa el seu estil de joc en els diferents partits que juga.
Doncs gràcies, Juan Gabriel. Amb el Sabadell doncs l'experiència va ser positiva, però en canvi des d'aleshores el conjunt balearico que s'ha situat en aquesta part alta de la classificació. Si mirem la part baixa, Cués, Ebro i Castellón amb 9 punts, el Peralada en té 10, tanca el descens al Mestalla amb 12 i el play-out és per l'Egea amb 13, és a dir, 5 menys que el Sabadell.
Hola, sóc Roman Carrillo, porter del Sabadell, i si voleu estar informats de tot el que passa al voltant del nostre equip, us recomano que escolteu tota la setmana l'Hotel Suís.
Ara sí, canviem de categoria, no d'esport. Anem a parlar de la primera catalana, perquè el Sabadell Nord ha tornat al camí de la victòria i, a més, per la via ràpida. Tot i la llau de baixes que tenia el tècnic Quico Díaz, els de Can Uriac van ser capaços de golejar per 4-1 al San Juan Atlético de Montcada. Només començar, el Pitichi de Nimuela ja va avançar els locals, va reaccionar l'equip montcadenc, però després Jairo, Alan i David López van arrodonir la golejada. L'autor d'un d'aquests gols, David López, ha destacat la importància, sobretot, del fons d'armari per entendre el bon inici de l'equip arlequinat.
Quico nos da mucha confianza y sí, la verdad es eso, que cuando salimos a darlo todo. Si me puede poner donde quiera, Alan está preparado para jugar también y darlo todo. Sí, la verdad es que sí. estamos listos para cuando él quiera salir y pues a darlo todo.
Creuat el primer terç de la primera catalana, el Sabadell Nord és cinquè amb 18 punts, és a dir, al mateix lloc i els mateixos punts que el Sabadell a segona B, però això sí, en el cas de l'equip de Quico Díaz, empatat amb el quart i amb el tercer classificat. Aquest cap de setmana el Sant Cugat, un equip que és 4 punts per sota la classificació del Sabadell Nord, serà el rival dels de Quico Díaz. I en plana formativa, el Mercantil està imparable a la Lliga Nacional Juvenil. L'equip de Carlos López segueix sumant de 3 en 3, els blaugrana van tornar a guanyar i ja van 5 victòries en les últimes 6 jornades, en aquest cas a domicili i contra un dels rivals directes per aconseguir la permanència aquesta temporada, com és l'escola de futbol gironès Sabat. Més detalls d'aquesta ratxa del conjunt graciank de la mà de Marc Pijuan.
16 punts dels últims 21 possibles i 16 gols a favor i 4 en contra en els últims 7 partits disputats pel conjunt blaugrana. Números d'escàndol per un equip que ja suma 17 punts a la classificació i allunya a 6 els llocs de descens. Una ratxa impressionant que el camp del gironès Sàbat va allargar gràcies a una victòria treballada, malgrat la contundència del resultat final, aquest 1-4. Aiman de penal i Joan Poc avançaven els mercantilistes en els primers 20 minuts de partit. A partir d'aquí, la relaxació va passar a factura als de Carlos López, que al final, però, van saber reaccionar. Ho explica Aiman Barraú.
Un campo muy difícil, nosotros ya lo sabíamos. Sabíamos que ahí jugar sería muy difícil, ya que por las dimensiones del terreno de juego. Y bueno, nosotros nos adaptamos, nos encontramos, bueno, nos ponemos 2-0 muy rápido, con un 0-2. Y bueno, ya allí pues hacia adelante nos relajamos un poco quizá los últimos 20 minutos y marcaron el primer gol, pero ahí lo pasamos bastante mal. Fueron 3 puntos muy, muy difíciles, la verdad.
L'equip ha escalat posicions i jugadors i tècnics es mostren optimistes pel que queda de temporada. El davanter gracien diu que vol mirar amunt.
Era cuestión de mirar hacia arriba porque ya más abajo no podíamos mirar porque estábamos al fondo. Y bueno, era pillar una buena racha, era cuestión de confianza, era cuestión de al fin y al cabo pues marcar el paso ese hacia adelante.
Un Aiman Barraú, autor de 2 dels 4 gols del partit i que està sent un jugador clau a la reacció de l'equip. Un Mercantil que no vol aturar-se aquí i que dissabte, a partir de les 4, voldrà continuar sumant de 3 en 3, rebent a la Unificació Bellvitge, que fa 2 jornades que no guanya i és l'equip que marca la zona de descens amb 11 punts.
Set dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil, t'ho durem a casa.
Som alumnes de les Escolàpies i hem vingut a visitar la ràdio.
Saps per què cal escoltar la ràdio?
Sí, perquè m'explica què passa a la ciutat.
I també m'ajuda a entendre millor les coses.
La ràdio és un bon canal de comunicació.
I si ets de Sabadell, has d'escoltar...
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Reparteix el Nadal Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per mòbil. T'ho durem a casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Mig minutet i 3 quarts de 3. El Club Tenis Sabadell seguirà un any més a la màxima categoria del tenis estatal femení per equips. En l'eliminatòria decisiva per la permanència primera a la promoció, les sabadellenques no van fallar a les instal·lacions del Tenis Tarragona. Dels 4 punts disputats, el Tenis Sabadell només va perdre el de la número 4, la jove Anna Ruiz. Com s'esperava la prèvia, les tarragonines no van poder comptar amb la seva millor tenista. Sí que ho va fer, en canvi, el quadre sabadellenc. Georgina García va arribar a temps del torneig internacional de Limoges i, per tant, va disputar aquesta promoció i la seva presència va resultar decisiva per la victòria del tenis Sabadell. Yolanda Clemot és la capitana del tenis Sabadell.
Nosaltres contentíssims, sempre estar a primera categoria nacional és important pel club i per, tant per l'entitat com per la ciutat de Sabadell i, bueno, estem contents de poder mantenir durant un any més poder estar aquí a primera categoria. Aviam si poden ser molts més anys.
Clemot ha reconegut que l'objectiu de la temporada que ve, ara que deia això de poder mantenir molts més anys, serà continuar amb la mateixa estructura de l'equip per assolir fins i tot les semifinals del Campionat d'Espanya, on mai no ha arribat el tenis Sabadell i el que garantiria menys patiments a l'hora de salvar-se. Va tornar, com dèiem, des de Limoges per disputar aquesta eliminatòria. És la jugadora més rànquing del tenis Sabadell, lluitant per entrar al quadre final dels Grand Slams. Huracà Georgina García en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia. Tot molt bé, i tu?
Doncs donant-li voltes a aquesta permanència, un any més aquí a l'elit del tenis per equips femenins d'Espanya. I tu m'imagino que donant-li un cop de mà a l'equip en una cita que era tot o res i que va sortir molt bé.
Sí, la veritat és que, bueno, m'alegro d'haver pogut ajudar el club. Sempre és un plaer jugar a equips i bueno, poder servir d'ajuda perquè puguem mantenir la primera divisió.
A la prèvia, la Yolanda Clemot ja ens deia que tot depenia de com n'és la cosa a Limoges. Explica'ns una miqueta com va ser la teva experiència, perquè què és allò de... Acaba el torneig, agafo el cotxe i anem ràpid cap allà, o com va anar?
Sí, vaig acabar el torneig i vaig agafar el cotxe el dia següent perquè, per sort, vaig jugar l'últim partit el divendres i vaig tenir un dia per viatjar i bueno, sí, vaig agafar el cotxe, vaig arribar molt tard perquè estava com a 7 hores en cotxe i vaig arribar una mica cansada i, bueno, a sobre em va costar molt dormir-me, vaig dormir una hora perquè, clar, el dia següent m'havia despertat molt d'hora i havia d'anar a Tarragona. Llavors vaig arribar una mica rebentada, però bueno.
Un cap de setmana dur, però vaja, com a mínim en victòria l'eliminatòria va anar bé, no? Per això a Tarragona.
Sí. La veritat és que els va fallar la que anava de número 1 i, bueno, sobre el paper nosaltres teníem millor equip i bueno, vam guanyar bastant còmodes.
Tu portes ja un temps al tenis Sabadell, vas passar per aquí pels estudis i ens explicaves que et trobaves com a casa aquí a Sabadell. Un any més a l'elit, això, una fita que és molt important, no?, per una entitat que no és de les més potents del panorama tenístic femení espanyol.
No, la veritat és que, bueno, jo, ja et dic, jo sempre m'han tractat molt bé i per mi això és el més important i podria... Sí que m'han cridat clubs per guanyar, que lluiten més per guanyar igual el Campionat d'Espanya, però, bueno, ja et dic, jo prioritzo el tracte i això, i no sé, estic contenta de poder ajudar i de tenir aquest torneig.
Tu com et trobes a tot això? Perquè t'està fent la guitza últimament una hèrnia i complicat, no?, poder seguir un calendari normal o el calendari previst en un primer moment, com a mínim, per aquests problemes.
Ui, sí, la veritat és que és una mica calvari perquè mai sé exactament com estic, perquè quan em dóna la crisi de que toca el nervi, llavors començo a tenir molts problemes, molts dolors, i bueno, ara mateix he acabat la temporada, he decidit per allà, i llavors en principi intentaré estabilitzar la hèrnia fent, treballant molt els abdominals i tota la zona lumbopèlvica, i bueno, espero, no sé, fer una bona pretemporada, posar-me forta i per no tenir problemes l'any vinent.
Sí, mirem cap enrere, ara que just has acabat aquesta temporada, aquest 2018, un any que per molts motius, però que ha estat complicat, eh?
Sí, la veritat que sí, perquè és que és això, és que vaig tenir la hèrnia, crec que era març, des del març, i clar, jo no sabia què m'estava passant, tenia mal sempre a la cama, em feia mal al vestir-me, i clar, després quan a Roland Garros vaig estar a punt de retirar-me a primera ronda del quadre principal i vaig guanyar el partit i el dia següent no, ja no podia jugar, i em van mirar i em van detectar això, i a veure, ha estat un any, no sabria com valorar-la exactament, perquè sí que estic en el meu millor rànquing, però hagués pogut anar millor si no hagués tingut tantes complicacions.
Mirem cap al futur, llavors, Georgina. Estàs amb la presència ja garantida als Grand Slams, buscant també en els últims tornejos estalviar-te la fase prèvia i poder anar al quadre principal, com vas aconseguir, com deies ara, a Roland Garros. Has fet un passet endavant i, per tant, no sé si això... Una pensa, si em trec de sobre el problema de la hèrnia, si ara estic en un dels millors moments de rànquing, sense tots aquests contratemps, aniré encara més.
Sí, això espero, la veritat, li vaig dir l'altre dia a un amic meu, li dic, ostres, tinc unes ganes d'acabar ja la temporada i posar-me a entrenar fort i fer una bona pretemporada per la primera vegada en la meva vida. I dic, és que, clar, la gent em pregunta, quins objectius tens l'any que ve? I jo dic, no sé, vull guanyar l'Open d'Austràlia. Doncs jo sé que sona una mica fort, saps? Però, no sé, per què no? Saps? Estic competint amb les millors i ho estic fent sense estar ben entrenada, sense estar preparada com ho estan les altres. I llavors penso, no sé, això per una part em motiva això, no estic preparada i estic competint i què passarà quan estigui preparada, saps?
Doncs estarem ben pendents, Georgina, i si vols, un dia abans d'anar cap a Austràlia, passes per aquí per la ràdio i ens expliques en primera persona aquestes sensacions prèvies a l'Obert d'Austràlia, perquè el titular és sucós, eh? Per què no guanyar l'Obert d'Austràlia? Home, doncs ho signaríem tot segur, perquè entre altres coses voldria dir que la hèrnia deixa de molestar, que ja és la millor de les notícies. Georgina García, huracán, com t'acostumen a dir. Enhorabona per la permanència, pel cop de mà també al tenis Sabadell, i tant de bo que sí, que puguis refer-te d'aquests problemes de salut. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies, igualment.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Un altre dels titulars de la setmana és que el Gerard Gomis i el Cesc Borrell deixen de ser els tècnics interins de l'OAR Gràcia Sabadell i es converteixen ara ja sí a tots els efectes en els nous líders del vestidor verd i blanc, en els nous entrenadors de la primera plantilla masculina de l'OAR Gràcia Sabadell. El conjunt gracienc ho ha comunicat avui, aquest matí, després del primer partit des de la marxa dijous passat, fa tot just 4 dies, del Miquel Benítez, el primer partit en el qual els sabadellencs van encadenar malauradament la tercera derrota seguida. L'estrena de Gerard Gomis a la banqueta de l'OAR, per tant, es va saldar amb una desfeta per 2 gols, 23-25, davant del Sant Joan d'Espí. El bloqueig dels últims minuts de partit explica aquesta derrota final i també el tempteig tan baix que hi va haver, aquest 23-25. Gomis, però, creu que hi ha hagut un canvi d'actitud dels jugadors.
El fet d'estar al club de la meva vida, portar el primer partit com a entrenador nacional, doncs va ser una mica també un rebombori d'emocions. Però el que jo vaig viure va ser un canvi d'actitud molt bèstia de l'equip. Això sí que ho vaig notar. Vaig estar parlant amb gent a la grada després i el van notar també.
Les baixes a més estan afectant el rendiment d'un conjunt que va tenir poc marge de maniobra entre unes coses i unes altres, entre absències i també el canvi a la banqueta per preparar aquest compromís davant del Sant Joan d'Espí. Si recordeu, com dic, va ser dijous a la nit quan Miquel Benítez va decidir plegar, quan Gerard Gomis va assumir el càrrec en aquell moment de manera provisional encara, ara diu que tindran més temps per afrontar el següent partit.
A partir d'aquest parèntesis que se'ns ha plantejat entre dijous, divendres i dissabte, a partir de dilluns, centrar-se molt en treballar partit a partit, sí, quina sigui doncs, la decisió que comuniqui el club dilluns, i a partir d'aquí doncs, feina, feina, feina i feina.
Queda claríssima la recepta i també la decisió presa per l'OAR Gràcia Sabadell avui de donar tota la confiança del món a aquest tàndem Gerard Gomis i Cesc Borrell. Ara l'OAR és novè, encapçalant un grup de 4 equips amb 6 punts, on també hi és el seu pròxim rival, l'Handbol Sant Vicenç. De seguida entrem a analitzar el que ha estat un nou cap de setmana amb doble compromís pels dos equips de waterpolo del Natació Sabadell. Abans, però, ja tenim rivals, data i lloc per l'estrena del sènior femení de l'Astral Pool a l'Eurolliga, el gran objectiu, un cop més, de les waterpolistes sabadellenques. Pau Vituri, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Adri.
Sorteig fet, tenim ja rivals i la veritat és que no és un grup fàcil.
No, gens ni mica. Començarà el camí més aviat de que per la cinquena Eurolliga el cap de setmana del 25 al 27 de gener. Aquesta és la data per la fase prèvia de l'Eurolliga. El lloc és a Košice, a Eslovàquia, i un grup complicat. Rivals, anem a posar-los sobre la taula. L'anfitrió, l'Olimpia Košice, en teoria assequible. No, evidentment no el coneixem des d'aquí, però
apunta a ventafocs, sí.
Apunta a ventafocs. El Rapallo Nuoto italià, que no seria el rival més fort d'aquell país. Hi ha, per exemple, l'Horizonte de Catània, sense anar més lluny. I, això sí, els dos cocos són el Buliakmeni grec i sobretot el Donaus Varos hongarès. Per què? Doncs perquè aquest mateix cap de setmana li ha guanyat la Supercopa d'Europa al campió de l'Eurolliga, el Kirishi, i a més a la seva pròpia piscina, i a més remuntant-li un 10-6. Per cert, a punt pels amants del waterpolo, compten amb la portera campiona d'Europa aquest estiu a Barcelona, amb la Laura Arts. Recordem, com sempre, que els dos primers equips classifiquen pels quarts de final.
I a tot això, hem conegut aquest resultat del sorteig només unes hores després de la victòria en el derbi de les de David Palma.
Un 20-6, molt clar, ja ho vam dir a la prèvia també, contra el Terrassa, un partit sense massa història, on Judit Forca va ser la màxima golejadora amb 5 dianes. Això sí, el més destacat, el debut de Maggie Stephens a Can Llong amb 2 gols i amb el casquet número 6. Després del partit, teníem l'oportunitat de xerrar una estona amb ella i ens explicava les seves sensacions.
Mi primer vez, muy bien, me gusta mucho para jugar en un lugar de mucha historia, es muy divertido para mí. Entonces, hoy fue una experiencia muy, muy divertida y guay.
Bé, a poc a poc, fent passeig amb el castellà, una Maggie Stephens, ja ho direm, hem de canviar el xip.
Costa,
Costa, sí. Centrada, sobretot, aquestes setmanes en allò, agafar els mecanismes amb les seves noves companyes.
I l'altra gran notícia, pel que fa al waterpolo, Pau, és la primera victòria de la temporada del masculí, arribat en el segon partit de Quim Colet a la banqueta de l'Astral Pool.
Correcte, victòria previsible a la piscina del Catalunya, però més treballada que el que reflecteix aquest 7-11 final. El màxim golejador va ser David Carrasco, amb 4 dianes, que admet també que el resultat és una mica enganyós.
Vam treballar molt dur perquè és veritat que el resultat és una mica confós, però el Cata ens va ficar les coses molt difícils. Anàvem 7-8, que vam saber aprofitar una jugada clau del partit per baixar-nos al marcador, que si arribem a fallar ens podrien haver ficat les coses molt més difícils ara.
David Carrasco i Maggie Stephens, les veus del cap de setmana pel que fa al waterpolo de l'Astral Pool Natació Sabadell. De cara al següent, Pau, quines són les cites?
Doncs tornem a tenir derbi Vallèsà pel femení, Rubí Astral Pool, i pel masculí el partit més fàcil de tota la temporada amb diferència. Natació Sabadell, Concepción, Ciudad Lineal de Madrid. Si tot va com ha d'anar, com diem, dilluns expliquem dues victòries més del Natació Sabadell.
Tant de bo que sí, Pau. Demà t'esperem, que has de comentar una dada curiosa. T'has de colar en el vestidor de Toni Saligrat i has de donar-li dues voltes a veure qui és el recanvi d'Òscar Rubio.
Ho estem cuinant, eh?
Perfecte, fins ara.
Fins ara.
Perquè, com diem, demà nou programa a partir de les dues. Tafanejarem les estadístiques de Toni Saligrat a la segona divisió B. Aquesta no serà la tasca del Pau Vituri, sinó que haurà de buscar les alternatives per la baixa d'Òscar Rubio. Ho fèiem avui amb el Sergi Garcés, a veure qui acaba actuant en aquest lateral dret. Com sabeu, es perdrà el lleidatà al Sabadell-Badalona per sanció i, per tant, sense un altre lateral dret a la plantilla, haurem d'esperar algun que altre cop de timó, alguna sorpresa de Saligrat a l'hora de fer l'alineació. També tindrem demà una mica de literatura esportiva, de futbol sala, de bàsquet o d'atletisme, entre d'altres, amb l'Alexis Rodríguez.
Hotel Suís.
set segons i les 3 de la tarda, per tant, recollim els estris, tanquem la porta de l'Hotel Suís, com sempre, qui baixa la persiana. És el Toni González des del control de so i demà més d'aquí 23 hores a les 2 puntuals a la cita amb l'esport de Sabadell. Més informació també, com sempre, com és habitual, radiosabadell.fm o @radiosabadell a Instagram o a Twitter. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.